Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 23 de maig, on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez amb l'Albert Díaz als esports, la Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tunyón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem, entre d'altres coses, de que Catalunya necessita multiplicar per 3 o per 2 o per 3 la construcció anual d'habitatges, segons els promotors. Calen, diuen, entre 21.000 i 30.000 nous pisos cada any i ara se'n fan només uns 11.000. Avui en parlarem amb el president de la Càtedra d'Habitatge i Futur de la UPF i autor de l'estudi, juntament amb l'Associació de Promotors de Catalunya. I una altra cosa ben diferent és parlar de l'augment dels furts que s'està produint en el sector de la moda. Les prendes més robades diuen que són les samarretes, les suadores i els texans. I diuen també que els provadors són el lloc més crític per controlar els robatoris. Avui en parlarem amb el Xavier García, que és CEO de NERAP, que a més és una de les empreses líders en el tema de la seguretat i de les alarmes. Et faig una pregunta. Has de llogar cotxe aquest estiu? Doncs atenció, perquè les empreses de lloguer no han pogut renovar i ampliar la flota després de la pandèmia. S'han pujat preus. Avui ens donaran consells per llogar un cotxe. La Pilar Bellot és la presidenta de l'Associació Empresarial de Lloguer de Vehicles Sense Conductor. I acabarem parlant de la mosca negra. Estarà sota control la mosca negra aquest estiu? L'insecte és transmissor, diuen, de malalties greus a altres països. En l'Àlex Uller, responsable del Servei de Control de Mosquits, ens explicarà tot sobre aquesta mosca negra. Però abans de començar i d'entrar en matèria, el que fem a les 7 de la tarda i 2 minuts és contactar... Amb qui? Doncs amb l'Agència Estatal de Meteorologia, que els ha girat feina aquests dies perquè la calor ha estat impressionant. Però quines temperatures ens esperen les properes hores? Quines seran les prediccions? Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya una jornada predominada pels cels ennuvolats o coberts i s'esperen precipitacions ocasionalment acompanyades de tempesta que seran més freqüents a zones de la meitat nord del territori i més ocasionals al sud. Al Pirineu, durant la jornada, es podrien acumular en tan sols una hora més de 20 litres per metre quadrat. La cota de neu baixarà al final del dia a uns 1.600 o 1.800 metres al Pirineu Occidental i a uns 1.800 o 2.000 a l'Oriental. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran amb unes mínimes més de 13 graus a Lleida, de 15 a Tarragona, de 17 a Barcelona i de 13 a Girona, mentre que les màximes també baixaran, sobretot d'una forma notable a zones de l'interior, amb uns valors màxims que es quedaran als 25 graus a Lleida i a Tarragona, als 23 a Barcelona i als 22 a Girona. Per últim, el vent a l'Empordà serà del nord i tindrem alguns intervals moderats i forts. Al sud de Tarragona serà vent moderat i del nord-oest, i a la resta vent fluix i de direcció variable, predominant el vent de l'est i del nord-est al litoral central. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara arriba el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I comencem parlant d'una detenció. Detingut, atenció, un metge de la Conselleria d'Interior, presumptament, per abusar sexualment de 3 dones agents dels Mossos d'Esquadra.
Exacte, els fets van passar el 2019, tot i que la primera denúncia no va arribar fins al 2020. L'home treballava en el Servei de Vigilància de Salut Laboral i va cometre els abusos en les revisions mèdiques. Interior i també els sindicats creuen que és molt probable que hi hagi més víctimes. Les 3 dones que de moment han denunciat reconeixen que s'han sentit abandonades per l'administració. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sapfepol, diu que s'ha d'aclarir què és el que ha fallat en el protocol.
Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado. Hay que ver qué es lo que ha fallado, por qué las víctimas se han sentido pues, abandonadas y, sobre todo, reparar el daño que se ha provocado en ellas. Y en este caso creemos que también lo que necesitan es el asesoramiento legal desde el minuto cero.
L'home ja va ser apartat de les seves funcions fa uns mesos. Ara es troba en llibertat amb càrrecs i es pot enfrontar una pena d'entre 4 i 10 anys de presó per la gravetat dels fets.
I traslladen de la presó de Cambrians a la de Quatre Camins el pres que ahir va atacar 5 funcionaris amb molta violència.
Els va agredir amb una reixa de ferro del sistema de ventilació. Es tracta d'un pres molt perillós, pendent de judici per 3 homicidis a Barcelona. Des de fa 2 anys desafia constantment els funcionaris. L'any passat es van produir gairebé 400 agressions contra treballadors de les presons. Els sindicats ja fa temps que demanen millores i un pla de xoc urgent. Alberto Gómez és el portaveu de presons del CSIC.
Porque hay muchos de ellos que saben que cuando te están pegando se van a ir 15 días en aislamiento. Van a estar en el departamento de régimen cerrado y luego volverá como un campeón al módulo donde ha agredido. Entonces, es un plan de choque urgente contra el agresor, porque nos están pegando.
Els funcionaris de presons reclamen més personal, més rigor en les classificacions penitenciàries i aprovar també el principi d'autoritat.
Independentistes, PSC i Comuns esperen tancar les properes hores un acord per modificar la llei de política lingüística i esquivar la sentència del 25% del castellà.
I el termini per aplicar aquesta sentència s'acaba el 31 de maig i des de l'Assemblea per una escola bilingüe deixen clar que cap maniobra política ho podrà evitar. En cas d'incompliment, qualsevol pare o mare pot exigir el 25% de castellà. L'Assemblea s'ofereix a vehicular totes aquestes demandes, com explica la seva presidenta, Ana Losada.
Que nos informen si en su centro no se está aplicando la sentencia. Porque en ese caso, la Asamblea por una Escuela Bilingüe requerirá a ese centro para que cumpla la sentencia. En nombre de Asamblea por una Escuela Bilingüe, los nombres de los padres y las familias quedarán en la privacidad.
Precisament per informar els pares sobre aquesta possibilitat, Escuela de Todos ha engegat una campanya explicant que posen a disposició de les famílies un model per sol·licitar l'aplicació de la sentència abans del 31 de maig.
I l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar gairebé 340 milions d'euros de frau fiscal el 2021.
Una xifra rècord que representa un 54% més que l'any anterior. El frau més important, el 43%, procedeix de l'impost de successions i donacions, seguit amb un 30% per l'impost de patrimoni. El conseller d'Economia, Jaume Giró, treu pit d'aquestes xifres, nega que Catalunya sigui un infern fiscal, però promet mà dura contra els defraudadors.
És intenció d'aquest conseller fer de Catalunya un infern pels defraudadors fiscals. Posarem tots els mitjans que calgui per lluitar contra el comportament social més insolidari i potencialment més corrosiu que es pot donar en el si d'una societat.
Giró reivindica que els impostos són la fórmula més eficient per combatre la desigualtat i no haurien de ser una obligació, sinó un deure.
I Marta Madrenas no repetirà com a candidata de Junts a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals del 2023.
Ho ha anunciat aquesta mateixa tarda, coincidint amb l'inici del procés de primàries. Una decisió que ha pres, diu, per coherència, creu que no és bo anar més enllà de 2 mandats i aposta per passar el relleu a nous lideratges.
Jo sempre he defensat que en una ciutat tan important com Girona cal renovar els lideratges en terminis relativament curts i crec que en aquest cas doncs, l'òptim és no anar més enllà de 2 mandats. Vull ser honesta amb el que jo crec i amb el que he defensat i per tant no optaré a un tercer mandat.
Madrena es deixa clar que no plega, que esgotarà el que li queda de mandat, assegura que manté intacte el seu compromís amb Junts i que continuarà treballant pel projecte independentista.
Més informació que proponeix a les xarxes socials de Copi Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I anem ara amb l'altra actualitat, l'esportiva, amb el company Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda. Aviam si recuperem el company Albert Díez, que ens ha de parlar de moltes coses, entre d'altres que tenim el primer equip de futbol del Barça volant cap a Austràlia. També ens parlarà de l'actualitat de l'Espanyol, sabrem per on passa. I també, com no, parlarem del Girona, que depèn de si mateix per assegurar una plaça de promoció. Aquests són alguns dels temes esportius que intentarem comentar amb el company Albert Díez d'aquí a uns moments. Intentem recuperar aquesta connexió a la Linterna, a COPE, Catalunya i Andorra. No marxeu perquè, a més d'aquesta informació esportiva, el que farem d'aquí uns moments és parlar amb gent sobre temes tan importants com, per exemple, que Catalunya necessita multiplicar per 2 o per 3 la construcció anual d'habitatges. També parlarem de l'augment de furts en el sector de la moda i quines són les prendes més robades. Ara sí, sembla que tenim ja el company Albert Díez. Què tal? Bona tarda.
Aquí està Montserrat. Com estàs? Bona tarda.
Doncs bé, amb ganes de saber coses del tema esportiu, perquè crec que en aquesta jornada, Albert, sí, que hem parlat que Mbappé, finalment, del no fitxatge pel Madrid, hem de parlar, això sí, d'un blaugrana que pot marxar a París.
Sí, ara et desvelo i et revelo qui és, però tu creus que algú encara no sap que Mbappé li ha donat carbasses al Real Madrid, sí o no?
Ai, difícil, no? Ai, difícil, però encara hi haurà gent que no ho sap.
Jornada negra, el dissabte negre, el que vam tenir pel Real Madrid, amb el no d'Mbappé, amb la derrota també a la final de l'Eurolliga / Copa d'Europa, en bàsquet, vaja, un altre que vol en aquest cas aterrar a París, és un blaugrana, tu ho deies, es diu Ousmane Dembélé, però no dic més perquè, mira, ja està aquí la tenim asseguda, al nostre costat l'Helena Condis. Condis, hola, bona tarda.
Molt bona tarda, tots els ulls posats a París, perquè fonts molt properes a Dembélé em reconeixien per primera vegada ahir a la tarda que Ousmane té un peu a París. I si ha tingut dubtes fins l'últim moment és perquè Xavi s'ha bolcat per intentar convèncer-lo perquè es quedi. Per això Ousmane ha dilatat la seva decisió. El seu agent, Moussa Sokho, ja ho hem vingut explicant, espera tenir la reunió definitiva amb el Barça en les properes hores. Aquesta mateixa setmana a Barcelona, el club ja el donen per perdut i el seu entorn reconeix que està Dembélé a prop del Paris Saint-Germain. L'extrem francès està volant amb l'expedició cap a Sydney per jugar l'amistós, el primer amistós en terres australianes aquest dimecres. Sortien ahir de matinada sense la porta, que avui viatjava a Madrid, i també sense Ferran Torres, baixa d'última hora per protocol anticovid, a més de l'Englet i Neto per motius familiars. Tampoc hi han anat, evidentment, els lesionats Piqué, Despedri, Nico, Sergi Roberto, ni els convocats, que ja no compten per Xavi, amb la selecció catalana, que són Mingueza i Riqui Puig.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Helena. Així està el Futbol Club Barcelona. Ha lligat molt bé temes l'Helena Condis, perquè el primer nom propi que hem posat a sobre de la taula és aquest que tu deies, el jugador, en aquest cas Ousmane Dembélé, que sembla té peu i mig al Paris Saint-Germain. Nova col·lecció d'estrelles que està fent el Paris Saint-Germain. Recordo Neymar, Messi, si aterra Dembélé i es queda Mbappé, més tot el que pot acabar d'arribar, i l'entrenador, perquè li estan buscant recanvi a Mauricio Pochettino. Posem el focus en el Paris Saint-Germain perquè bàsicament sembla París en els últims dies la capital del futbol mundial, però després això s'ha de traslladar, benvolguda Montserrat Rodríguez, tu que entens bastant de futbol, a sobre de la gespa, i aquest equip s'està construint no només aquesta temporada i la vinent, sinó ja des de fa unes quantes, per guanyar el gran títol que és la Copa d'Europa. Estem en setmana on, recordo, dissabte 9 de la nit es juga la final de la Lliga de Campions entre el Real Madrid i el Liverpool. Què et diu el nas, per cert?
Real Madrid.
Avui, que tenim una tertúlia per mi espectacular els dilluns a Esports Cope, Josep Maria Minguella, Poli Rincón. Home, que Poli Rincón aposti pel Real Madrid s'entén, no? Però que Josep Maria Minguella aposti pel Real Madrid amb el mateix resultat, dient primer el 2-1 que Poli Rincón, ja em sorprèn molt. Veurem què passa.
Bueno.
Doncs això és el que mana aquesta setmana. A tot això, el que deia la Condis, que tenim el Barça volant cap a Austràlia, cap a Sydney, perquè dimecres té aquest partit que, si competitivament acaba de tancar la temporada amb la derrota 0-2 a casa davant el Villarreal a l'última jornada de Lliga, però dimecres és quan tanca la temporada, va fer calarons al Barça, que necessita calarons al Barça per acabar de reconstruir la plantilla, benvolguda Montserrat.
Escolta'm, i això a Can Barça i a Can Espanyol, per on passa l'actualitat?
Doncs miri vostè, ha acabat 14è, 42 punts al conjunt blanc i blau la temporada, llums i ombres, amb la curiosa destitució de Vicente Moreno abans que acabés el curs futbolístic, sí, amb allò de per evitar pagar-li tota la temporada següent, també del director esportiu Rufete, per cert, que s'acomiada de la premsa aquesta setmana, i com a candidat número 1, saps que ho hem explicat al teu espai, està Diego Martínez, qui va ser tècnic del Granada. Per cert, Granada, que acaba de perdre, malauradament, la categoria, que és una ciutat espectacular, i haurà de tornar a la màxima categoria del futbol espanyol d'aquí, com a mínim, un any. Ho intentaran, com a mínim, a Granada. Doncs bé, ara, atenció, que sumem un altre nom, ho explicava el Quique Iglesias. a l'edició d'avui d'Esports Cope, José Bordalás, sí, sí, José Bordalás, l'actual tècnic del València, com a opció per la banqueta de l'Espanyol. Ens explicava també el Quique que fins que s'anomeni entrenador no es mourà res. Què passarà amb el futur de Darder, amb el futur de David López, amb el futur de Diego López, els dos acaben contracte, amb RDT, el més cobejat, 70 milions d'euros de clàusula de sortida. Fins que l'Espanyol no tingui entrenador, no hi haurà moviments d'entrada ni de sortida de jugadors. Mm-hmm.
Escolta'm, i què diu el Girona del meu i el nostre estimat Mitchell? Perquè crec que depèn de si mateix per assegurar plaça de promoció.
Ho expliques molt bé, les dues coses. Un entrenador amb el futbol molt ben posat al cap, Miguel Ángel Sánchez Mitchell, ve de guanyar el Mirandés 2-0 amb Estuani, uruguajo, capità del Girona com a protagonista i referent en el gol, i a l'última jornada que porta el Girona el cap de setmana vinent a jugar a Burgos, amb un punt assegura el Girona aquesta plaça de promoció per pujar. Però vaja, el teu estimat Mitchell és ambiciós.
Molt bé, així m'agrada, que no es perdi. Escolta'm, i ambició deu haver-hi a l'Andorra, no? L'Andorra de Piqué, perquè és nou equip de segona.
Sí, arriba al futbol professional. Fixa't que té nom i cognoms, l'Andorra de Piqué, que... No, és veritat, sí.
Sí, sí, ningú diu l'Andorra. L'Andorra de Piqué.
L'Andorra de Piqué. És que al final, que Piqué sigui el president i propietari de l'Andorra no deixa de posar l'aparador al conjunt del Principat. Mira, Héctor, passem al tall de l'Andorra per sentir que hem parlat amb ell. Avui a Esports Cope, David Martín, davanter de l'Andorra.
Bueno, yo creo que ha sido el estilo de juego, ¿no? El estilo que ha puesto Eder. Nosotros teníamos las cosas muy claras y, bueno, hemos seguido ese plan que teníamos todos los días, nuestra identidad, no, a pesar de las dificultades, bueno, hablo de campo, de lo que te proponen los otros rivales, nosotros no hemos perdido esa identidad y bueno, eso es lo que nos ha llevado que bueno, aparte de que hay un vestuario increíble y bueno, unos jugadores de otra categoría, ¿no? Pues, al final pues se ha demostrado.
L'explicació de David Martín del per què ha acabat primer de grup a falta d'una jornada i ha materialitzat l'Andorra de Piqué, l'ascens de segona de cara a la temporada vinent 22-23. Acabo recordant-te, abans de les enquestes, que aquesta també és una setmana important perquè arrenca el play-off pel títol de la Lliga Endesa de Bàsquet. Recordo, dels 8 que hi participen, 3 són catalans i quarts de final. Real Madrid, Baxi Manresa, dimecres, Joventut, Lenovo, Tenerife, dijous, i Barça, Herbalife, Gran Canària, el divendres. Són quarts de final, Montserrat, el millor de 3 partits.
Molt bé, perfecte. Escolta'm, no sé si que ho saps, però per l'audiència que no sàpiga, el piloto Sebastián Vettel, robat per uns lladres a Barcelona,
Sí, sí, i ens surt, que ho diem així com... Enteneu-me, Ah, mira, han robat a un piloto... Sí, però l'ensurt és gran,
Home, dintre del cotxe,
Exacte. És a dir, és un ensurt dels grans i jo crec que el millor que podem dir a aquesta hora és que només li han robat. No hi ha danys personals ni qualsevol altra qüestió que pugui veure perjudicada la persona en aquest cas o qui acompanyava també Sebastián Vettel tot després d'aquest gran premi d'Espanya, el gran premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. Escolta, les enquestes.
Vinga.
Enquesta Barça. Barça perquè és una notícia, com et deia abans, d'abast mundial. És bo pel Barça que Kylian Mbappé es quedi al PSG? Un moment. Sí o no? Montserrat.
És bo pel Barça que Kylian Mbappé es quedi al PSG? Sí.
66% dels vots pensen com tu, 34% no. Home, és cert que no deixes de reforçar o de seguir reforçant el Paris Saint-Germain, però l'etern rival, que és el Real Madrid, no? I l'enquesta perica, penseu que Raúl de Tomàs seguirà l'Espanyol la temporada vinent? Sí o no? Guanya el sí amb el 58% dels vots.
Doncs, Albert Díez, gràcies per posar-nos en òrbita esportiva. Escoltarem més a Cope Ponés i a Esports Cope. Gràcies, bona tarda.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Una altra per tu. I a les 7 de la tarda i 18 minuts, a la linterna de Cope Catalunya i Andorra, parlem de pisos. Catalunya necessita multiplicar per 2 o per 3 la construcció anual d'habitatges.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Natur Tierra.
Dren.
Model es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Naturtierra. La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación, agua potable y servicios básicos. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o mediante el Bizum 33381. Caritas con Ucrania.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado de los Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Lujodux.com. ¿Necesitas cambiar tu bañera por plato de ducha?
Marcamos la diferencia.
Con Lujodux podrás hacerlo con unas condiciones y precios excepcionales. En tan solo 24 horas. Todo incluido. Plato de ducha, mampara, cerámica, grifería y mano de obra. Lujodux. 93-448-1768. Calle Sants 316.
COPE Cataluña y Andorra.
Catalunya necessita urgentment construir més habitatge per donar resposta a l'alta demanda existent al mercat. És la principal conclusió d'un estudi elaborat per la Càtedra Habitatge i Futur de la UPF i l'Associació de Promotors de Catalunya, que fixa, atenció, aquesta necessitat, una forquilla d'entre 21.000 i 30.000 nous pisos anuals, mentre que la producció actual d'habitatges oscil·la al voltant dels 11.000. I per parlar d'això, res millor que posar-nos en contacte amb Josep Maria Raya, que és el director de la Càtedra Habitatge i Futur i coautor d'aquest estudi, Estimació de la demanda solvent d'habitatge a Catalunya i províncies. Senyor Raya, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Bé, gràcies a Déu i gràcies per atendre la nostra trucada. Escolti'm, quan han fet vostès aquest estudi, s'esperaven aquestes conclusions, entre elles algunes, la que he comentat jo a l'inici, que cal augmentar la necessitat de pisos nous?
Sí, possiblement ens ho esperaven quantitativament una mica per sota, però la sensació que ja es té és que es fa menys producció d'habitatge nou del que es necessita. Uh-huh. Bàsicament perquè el pèndol ha oscil·lat cap a l'altre costat, no? Fa una dècada o més d'una dècada abans de la crisi financera es feia completament el contrari. Uh-huh. Es produïa més del que es demanava, no? Uh-huh. I ara, doncs, succeeix, no? Ens hem passat a l'altre costat. Fem menys del que es necessita. I fer menys del que es necessita provoca tensions.
Clar. I per què es fa menys? I per què es fa menys?
Bueno, precisament per això, no? Perquè hi ha com una mentalitat de que hi ha estoc per vendre, que és veritat, però clar, la redistribució d'aquest estoc no és homogènia al llarg de tot el territori. Mm. Amb la qual hi ha zones on estoc, de fet, la majoria d'àrees metropolitanes, estoc no n'hi ha, i clar, la demanda per necessitats és més elevada, perquè a vegades es pensa en demanda per necessitats només la demanda de llars noves que es crearan, però tenim demanda d'inversió i tenim demanda per renovació, també. És a dir, demanda per habitatges que s'han quedat obsolets, sí, i que cal reemplaçar-los.
Uh-huh. Per demarcacions, crec, Josep Maria, que la de major demanda és Barcelona, seguida de Girona i Tarragona, no? I en el cas de Lleida, la part baixa de la forquilla estima una caiguda de la demanda de 500 habitatges, mentre que la part alta podrien fer falta fins a 1.500 nous pisos.
Exacte. Lleida és el cas del que dèiem. Clar que hi ha llocs on hi ha estoc i amb l'estoc ja podem cobrir. Perquè inclús aquesta demanda serà de creació de noves llars, serà petita. I per tant amb l'estoc ja és suficient i tampoc cal renovar moltíssim, etcètera, no? El tema és que això no és homogeni, no? I que, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona i la seva àrea metropolitana, doncs necessitem molt habitatge durant aquests anys, ja dic, perquè a vegades estipulen només creació de nous habitatges, que també, que necessitem molts per aquí, i que probablement ja amb la producció arribaríem molt just o no arribaríem amb aquesta quantitat en el cas de Barcelona, però és que a sobre la demanda, entre cometes, competeix la demanda de l'inversor per posar el pis en lloguer i competeix aquella demanda per pisos que ja no entren en el mercat, que es jugaven però ja no es poden jugar perquè calen unes rehabilitacions que són molt costoses i que per a Catalunya no hi ha gaire tradició de fer, o perquè directament les famílies ja no l'utilitzen precisament perquè està en molt mal estat i cal moltes inversions per posar-lo al dia.
Home, vosaltres a l'estudi apunteu que fins a 2025 quedaran obsolets uns 64.000 habitatges a Catalunya, dels quals només es preveu que es puguin renovar uns 3.000.
Sí, perquè la taxa de renovació, bueno, a Catalunya, tot l'estat espanyol, és històricament molt reduïda, no? Aquest és un altre tema, però es renova pues, un 0,08% del parc d'habitatges, quan lo habitual, quan te'n vas a França o a Itàlia, són percentatges en l'entorn del 2%, que són percentatges que el que et diuen és que els habitatges, el parc sencer, es renova cada 50 anys. Aquí hi ha una tradició que costa moltíssim més renovar molts més anys, renovar el parc d'habitatges. Potser això canvia ara amb els fons Next Generation, que sí, molts van cap a la renovació i la rehabilitació d'habitatges, però cal veure-ho. Fins a dia d'avui només es rehabiliten per un tema d'accessibilitat, però no es rehabiliten, per exemple, per temes energètics.
Aquest treball que heu fet també alerta de la dificultat de determinats col·lectius, com ara els joves, per accedir a un habitatge.
Efectivament. És que inclús aquestes xifres que donem no contemplen la demanda de joves que no poden accedir a l'habitatge en propietat.
Cert.
I que, per tant, han d'anar al mercat de lloguer i amb un habitatge secundari del mercat de lloguer, que no és nou, evidentment, i que... Bueno, i que hem de donar la volta amb aquest escenari, perquè al final la gran problemàtica està principalment en que els joves no poden accedir-hi a l'estalvi inicial. L'estalvi inicial, parlem d'unes quantitats que en l'entorn de Barcelona, suposo que no sorprenem a ningú si parlem que un 20 o un 30% d'un habitatge són entre 60.000 i 90.000 euros. Clar, tenir aquest estalvi perquè et donin el crèdit hipotecari, doncs per la generació aquesta és molt complicat i si no té herències o no té altres tipus de fons és molt complicat, és molt difícil. Amb la qual ells, com ja no poden entrar per estalvi, mai entren al mercat de la propietat.
Clar.
I molts d'ells podrien pagar la quota de l'habitatge, però com el banc els demana aquest estalvi inicial, no poden. I aquí és on hem d'establir fórmules, ja sigui amb el sector bancari o ja sigui a partir del sector públic, que ajudin amb aquest estalvi inicial.
Tant de bo aquest estudi, Josep Maria, també serveixi per ajudar a incidir en aquestes polítiques socials i d'habitatge de les administracions, no?
Exacte, perquè bueno, aquí el que hem de canviar mica en mica el xip és que es necessita més oferta, i més oferta vol dir en aquest estudi parlem de l'habitatge i parlem de l'habitatge en propietat, no? Principalment, però es necessita més habitatge en lloguer, més oferta per posar en lloguer. És a dir, l'inversor és una bona figura, que a vegades no, es parla des d'un punt de vista negatiu. No, no. L'inversor, el propietari que posa pisos en lloguer, facilita que hi hagi un mercat en lloguer. I quan més habitatges hi hagi en lloguer privat, més es tensionarà el mercat del lloguer privat. I igual amb l'habitatge social. És a dir, el que cal és habitatge social per aconseguir que aquests col·lectius més desfavorits, i ja no només els joves, sinó la gent amb baixa renda, sí, puguin accedir a un habitatge i que l'habitatge doncs, sigui accessible per tothom. Però, clar, això no pot ser una responsabilitat del sector privat, això és una responsabilitat del sector públic, que és qui ha de fer aquesta inversió en habitatge social. Amb la qual cosa, necessitem més oferta en diversos subsegments del mercat de l'habitatge social, privat i de propietat i de lloguer.
Doncs t'agraeixo molt que avui Josep Maria Raya, director de la Càtedra Habitatge i Futur i coautor d'aquest estudi del que hem parlat, Estimació de la demanda solvent d'habitatge a Catalunya i províncies, hagi estat amb nosaltres i esperem, aviam com evoluciona la cosa. El que està clar és que Catalunya necessita multiplicar per 2 o per 3 la construcció anual d'habitatges. Senyor Raya, gràcies, bona tarda i bona feina, que continuï vostè treballant.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies,
farem.
Bona tarda, adéu.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Avui us llancem una pregunta a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Has de llogar cotxe aquest estiu? Doncs atenció, perquè n'hi ha menys i diuen que són més cars pel tema de la postpandèmia. Llogar un cotxe aquest estiu es pot convertir, diuen, en una tasca difícil, fins i tot impossible en els períodes amb més demanda. Si no es reserva el vehicle amb temps, serà fàcil quedar-se sense, tant si es fa de vacances per arreu d'Espanya com si vas a d'altres països. Avui en volem parlar d'aquest tema amb la Pilar Bellot, que és la presidenta de l'Associació Empresarial de Lloguer de Vehicles Sense Conductor de Catalunya. Senyora Bellot, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per atendre la nostra trucada, perquè volem sortir de dubtes. És cert que costarà llogar un cotxe aquest estiu perquè n'hi ha menys?
Sí, n'hi ha menys i n'hi ha diverses causes que han provocat que aquest any hi hagi aproximadament entre un 20 i un 40% menys de vehicles de lloguer que en el 2019. Perquè no podem fer servir com a referència ni el 20 ni el 21, perquè van ser dos anys totalment estranys, però com a referència amb el 2019 hi haurà entre un 20 i un 40% menys de flota disponible.
Uh-huh. I el perquè de tot plegat, podríem dir que ha estat... La pandèmia ha tingut molt a veure?
La pandèmia ha tingut molt a veure. En el moment que va començar la pandèmia, que vam estar tancats pràcticament durant 3 mesos, va haver-hi empreses que van haver de vendre flota per poder tenir diners. Es van aturar les fàbriques. Quan això comença una mica a veure's la llum, tot i que era el 2020, les fàbriques ens arriba la crisi dels semiconductors, que han de venir d'Àsia i no arriben. Això provoca que s'enllesteixi molt més la fabricació de vehicles i en aquests moments s'afegeix la guerra d'Ucraïna, vull dir, i que els fabricants estan fent una conversió de les seves cadenes de producció al vehicle elèctric, uh-huh. Amb la qual cosa s'estan fabricant menys cotxes, s'han fabricat durant pràcticament un any i mig molt menys cotxes, i això representa, doncs, aquí a Catalunya pot ser entre un 20 i un 40, però pot haver-hi zones que arribi inclús a un 50% de menys flota que en el 2019.
Pilar, les grans empreses fan, crec, com a mínim 2 recanvis de flota a l'any, no?
Exacte. Fa el que es diu normalment el buyback i això enforteix, per una altra banda, el mercat de segona mà, amb vehicles seminous, perquè són vehicles que tenen 6 mesos, i fa 2 anys que això no es fa. Això vol dir que totes les empreses s'estan allargant els contractes, vull dir, no s'estan fent els buybacks, no s'estan tornant els vehicles, no hi ha vehicle seminou en el mercat de segona mà, i a veure, que els clients tinguin molt clar que aniran amb cotxes nous, però que no seran cotxes de 6 mesos, que potser tenen un any i mig, que continua sent un vehicle nou. Però les grans empreses que fan 2 recanvis anuals, amb el que representa, menys cotxes que es fabriquen, menys cotxes que es venen, i menys cotxes que es poden comprar.
Clar, per això imagino que hi ha moltes empreses que estan refent els contractes de renovació de flotes amb els fabricants per mantenir aquests cotxes actuals més temps, mentre que no arriben els vehicles nous, i d'altres buscant cotxes usats de poca antiguitat, però tot i així no cobreixen les necessitats.
No, perquè tornem a lo mateix. Com que el mercat de segona mà, que ens hagués anat molt bé en aquests moments, perquè serien vehicles seminous, tampoc ha tingut un recanvi, no han arribat aquests vehicles, amb la qual cosa tampoc es pot... Bueno, s'estan buscant cotxes per tot arreu i no és una cosa que estigui passant només aquí a Espanya, vull dir, està passant a tot el món. Què passa? Que a Espanya, amb el que està augmentant el turisme, que estem tornant a xifres, o esperem tornar a xifres del 19,
sí, sí.
No hi haurà suficients cotxes. I on és més preocupant, evidentment, és a les illes, tant Canàries com Balears. Perquè arribar a una illa i no tenir un vehicle per moure't és molt complicat.
Uh-huh. Imagino que tot això farà que hi hagi un increment de costos dels vehicles i dels negocis i farà que les tarifes siguin un 10% una mica més elevat. Es parla d'un 10%.
Sí, pot variar entre un 10 o un 20% perquè tinguin en compte que el vehicle bàsic, que és el que més sortida té pel vacacional, ha augmentat un 30% aquest vehicle. Amb la qual cosa, si el cost del vehicle ja és un 30%, més tots els costos afegits, com pot ser l'aigua, les instal·lacions, la mitja que s'han augmentat les tarifes, jo ho deixaria en un 15%.
Uh-huh. Què ens aconselles a tota aquella gent que ara mateix estigui escoltant el programa i que tenia o té previst llogar un cotxe o bé per les vacances, o no tan sols per les vacances, Pilar, perquè també hi ha molta gent que no té cotxe i que fa servir cotxe en moments puntuals i també el lloga. Què aconsellaries a aquesta gent que fa servir aquest tipus de cotxe? Que reservés ara el vehicle, que s'esperi... Què diries?
A veure, tot el que siguin reserves fetes amb temps i garantides per les empreses de lloguer seran vehicles que se serviran. Perquè a nosaltres ens permet fer una planificació amb la flota que tenim i si nosaltres confirmem una reserva, aquest vehicle s'entrega. I clar, i és que no és només el turista que vingui o que se'n vagi a una altra part d'Espanya. Mm. És que cada vegada hi ha més gent que no necessita el cotxe cada dia i que el lloga en moments puntuals. Mm. Llavors, tot el que... O sigui, el last minute que ens havíem acostumat en els darrers anys, perquè llavors les ofertes eren meravelloses, que no esperin trobar last minute amb oferta meravellosa, perquè el problema és que no hi haurà vehicle.
Mm-hmm. Doncs ens quedem amb les teves paraules. Tant de bo tot canviï, veritat, Pilar, però...
Sí, esperem que, bueno, a més, hi ha una cosa important. Les marques ja no són per ells un client preferencial. Llavors ja estan derivant els concessionaris, venda directa en el particular. Llavors, si hi ha pocs cotxes, si els pocs que n'hi ha no venen en el nostre canal, encara ens ho compliquen molt més. Pensi que hi ha plaços d'entrega entre 6 i 9 mesos d'un vehicle que demanis avui.
Uh-huh.
Clar, això per nosaltres és horrorós. És horrorós perquè no ens permet donar el servei.
Exacte.
I a més, que el turisme ha despertat. Ho hem vist aquest cap de setmana a Barcelona amb la Fórmula 1.
Sí, sí.
I ningú s'esperava que la resposta davant de la Fórmula 1 fos la que ha sigut. No hi havia un cotxe disponible a Barcelona.
Uh-huh.
Llavors, qui hagi de llogar un vehicle, a on sigui, millor que el reservi amb temps i que ho tingui garantit per e-mail, que vagin directament a les webs oficials de les empreses de lloguer per evitar problemes.
Doncs esperem que tot torni a la normalitat el més aviat possible. Hem tingut 2 anys de pandèmia, encara l'arrosseguem.
Sí.
Aquesta recuperació de l'activitat, problemes amb els subministraments, aquesta guerra ucraïna, i tot plegat doncs, ha fet que entre d'altres coses, doncs, no s'hagi pogut renovar i ampliar la flota de cotxes de lloguer. Pilar Bellot, presidenta de l'Associació Empresarial de Lloguer de Vehicles Sense Conductor de Catalunya. Moltes gràcies, bona feina i bon estiu, si no en tornem a parlar.
Moltes gràcies i bon estiu per tothom.
Igualment.
Adéu,
gràcies.
Bona tarda.
Las 7 de la tarde, 37 minutos. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Sí, ya lo sabemos. Llevamos casi 2 años muy duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Pues ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555, porque esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Que Movistar Prosegura Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
D'aquí un moment parlarem de furs. Sabeu que ha pujat el número de furs a les botigues de roba? Ara t'ho explico.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
L'arribada de la primavera ha vingut acompanyada d'un augment importantíssim de les temperatures, una progressiva relaxació de les restriccions de la Covid, de la pandèmia, i també la tan necessària renovació d'armari que hem parlat en aquest programa. Avui parlarem de STC NEDAP, que és un dels líders del mercat en dispositius antifurs, que ha elaborat un llistat amb les 10 categories amb més incidència de furs en el sector de la moda. Abans de la pandèmia, crec que els furs a les botigues de roba eren elevats, però la tendència era clarament descendent. Però què ha passat? Que tot just, sortint de la pandèmia, ha fet que això torni a pujar. Per això volem parlar amb el Xavier García, que és CEO de STC NEDAP, i volem preguntar-li a què és deguda aquesta pujada. Xavier García, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé. A què és deguda aquesta pujada? Per manca de personal a les botigues, potser seria una de les raons?
Sí, aquesta és la principal raó, anem a dir, perquè al final, quan tens menys personal atenent, al final estàs només supervisant el que estàs atenent en el procés de compra, no, de pagament. Uh-huh. Aleshores, deixes una mica lliure tota l'altra part de la botiga, on hi ha punts negres i hi ha punts on els clients, o els clients, no, realment els preparats, no, els professionals del fur, doncs se les aprenyen per poder treure el producte que desitgen.
Senyor García, la tecnologia ha avançat moltíssim en l'aspecte de dispositius antifur, no? Però tot i això, la gent se les ingenia per intentar que l'alarma no piti o robar sense que ens adonem. Cada cop és més difícil per això.
Això mateix. O sigui, hem passat de ser, abans ens deien les pites, perquè només feien capitar les antenes, i funcionàvem, eren poc efectives, anem a dir, no? I ha anat evolucionant moltíssim, però tot i així, bueno, ara mateix tenim unes antenes que es connecten, que et diuen inclús doncs, el que s'està emportant al client, no? El que s'està furtant, perquè estan amb un carnet d'identitat, que diem RFID, que cada camisa o cada pantaló el té, llavors quan passa per la porta doncs sabem el que ens està faltant, no?, a la botiga. Uh-huh. Ara, els professionals sempre van un pas per davant. Uh-huh. Venen amb motxilles preparades, se'n van als emprovadors, venen amb imants i amb uns desacopladors molt, molt potents, els que hi ha al mercat, que són de la categoria super, anem a dir,
sí,
d'uns 9.000 gaus, i aprofiten doncs, a l'estar dels emprovadors per doncs, emportar-se tot el que volen.
Aleshores,
doncs, això penalitza a tothom, no? Perquè al final acabem traient-ho tots.
Òbviament. O sigui, que el provador és el lloc crític de les botigues? Primer perquè no es poden posar càmeres, no?
Exactament. És un lloc on no pots posar càmeres. Ara mateix hi ha una altra solució, que és inclús molt més intel·ligent, que és un assistent al provador. No? A vegades et pots trobar com una PDA, com un pad, no? Allà que pots anar demanant, doncs, escolti, me'n falla la talla 46, necessito la talla 44,
sí,
no? I pots doncs, reclamar l'atenció del personal i així doncs, saps quants productes han entrat a l'emprovador i quants productes surten, no? I sí, això ens ajuda una miqueta a llegir els productes que entren i surten.
Uh-huh. Però, bueno. És cert que 8 de cada 10 furs els provoquen professionals i bandes especialitzades que el que fan és després destinar aquesta roba a la revenda?
Així és, totalment cert. Al final, el fur per impuls, el que podem cometre qualsevol d'uns altres per dir, escolta, no, és que jo m'he gastat 300 euros aquí, doncs vinga, m'emportaré un petit regal, no? Això és una part molt mínima del fur en global, no? Al final, el fur professional són bandes organitzades, crim organitzat, i que a vegades a les botigues de roba, a les pales amb la torrenta, i diuen, escolta, és que han entrat aquí 4 o 5 persones de cop i m'han desvalisat tota una estanteria sencera, no? I s'han emportat, doncs, per exemple, 20 texans, 4 jaquetes, ja 6, de tot, no? I bueno, aquests furs, després on acaben? Bueno, doncs ja hem vist que hi ha alguns pisos plens de roba, no?
Sí.
I que els Mossos s'obren i diuen, ostres, que hi ha aquí, doncs això normalment no va a mercats de cap de setmana, o més aviat, últimament s'estan portant cap a Països de l'Est, no?
Uh-huh.
I així, aquesta és la tendència.
Si parlem del top 10 de les coses més robades, vosaltres n'heu fet un i comenceu parlant de les samarretes.
Bueno, pel volum, eh? Al final tenim un volum enorme i on tenim un tema que és molt important, la marca. La marca de les samarretes és el que ens guia i el que és un bé molt, molt desitjat. Uh-huh. I té una revenda molt bona, no? Uh-huh. Inclús les samarretes de futbol. O sigui, dius, ostres, les samarretes de futbol... No, sí, clar. Uh-huh. Una samarreta que et pot arribar a costar doncs, 150, 160 euros, et pots imaginar que te'ls pots trobar després en altres llocs, no? Molt més econòmica.
A més, doncs, hi ha una cosa, doncs, perdona que et digui, Xavi, que m'ha sobtat bastant, que s'ha notat un repunt de furt de samarretes d'equips de futbol femení.
Bueno, tots sabem que això ha fet un boom, no? Un boom els últims any i mig, i on la xifra de venda de samarretes femení era pràcticament mínima, i on ara és un boom. Em sembla que la samarreta de l'Alexi em sembla que és la tercera o quarta més venuda del Barça, diria
jo. Cert, sí, sí.
O sigui, això ha fet un boom i, evidentment, s'equipara a les samarretes, doncs, com podia ser de la del Messi, que representava el 80% de totes les samarretes que venien.
Uh-huh.
Doncs ara mateix és el que està succeint a la samarreta de l'Alexia i de més jugadores. Eh? Uh-huh.
Bueno, tenim samarretes, sudaderes, jaquetes, pantalons vaqueros, roba interior i banyadors, roba infantil, bolsos i motxilles, les ulleres de sol, les sabates... I els complements continuen sent d'aquells que, dius, això és fàcil de furtar, no? Una corbata, unes cosetes així que et fiquis a la butxaca, no?
Fixa't, que al final dius, bueno, m'he gastat X euros, uns quants euros en una botiga, i dius, escolta, això ho haig de pagar, no? Un cinturó, una coseta, i tens el desig o la voluntat o l'impuls, però això és un fur més impuls. En canvi, el fur preparat, doncs ja venen i et desvalifen el que és, pot ser una estanteria d'elements petits, no? De producte petit, però de molt alt valor. Això, mm-hmm. Això és el fur professional i que realment és el que fa mal. O inclús, quan vas a comprar sostenidors o vas a comprar roba interior a les botigues, no? Per les parelles,
De
vegades et fa vergonya. O sigui, és com una espècie de vergonya de dir, ostres, què faig? Tinc vergonya i m'ho emporto, no? Doncs això succeeix, però és més anecdòtic que...
Sí, perquè més vergonya farà que després t'enxampi el de seguretat i et faci ficar la mà a la butxaca i treure les calces, no?
Bueno, a vegades hi ha curiositats, no? Que hi ha persones que, bueno, que fan la compra, diuen, mira, aquesta jaqueta em va bé, traio l'etiqueta... i surto i pot anar amb la família, no? Aleshores, quan l'aturen, inclús la senyora li diu, ostres, moltíssimes gràcies, perquè això, clar, això és un problema que tenim, no? I l'hem de resoldre internament, no? A nivell de família, no? Diu, escolta, no, jo soc més xulo que ningú, no? I me l'emporto, no?
Ah.
Doncs no, això no es pot fer.
Escolta...
Això estem parlant d'un fur, d'impuls i petitó. Ja. El que fa molt mal és el fur professional.
El gran. Si ens enxampen, això és un delicte que pot passar.
Correcte, sí. Sí.
No?
Quan supera 400 euros és un delicte.
Un delicte.
I
si ets, d'allò de repetidor?
Reincident. Amb número d'incidències et van acumulant i al final passa a ser delicte, correcte.
Uh-huh. Bueno, li hem de dir als amigos de lo ajeno que cada cop ho tenim més complicat, ho tenen més complicat, i que això de robar està molt malament i que per això hi ha gent com vosaltres, STC NetDAP, que sou un dels líders del mercat en dispositius antifurs i que esteu treballant perquè no passi això que passa, de que hi hagi gent que roba a gran escala i que després es dedica a la revenda, i això és un delicte.
Això mateix. No, ja parlo el més important, que hem passat una pèrdua desconeguda on no sabíem el que robàvem perquè no estava identificada, on els productes ja són identificats.
Exacte.
I aleshores sabem perfectament el que està succeint, o sigui que hi posem mesures per evitar-ho i reduir-ho al màxim.
Uh-huh.
Aquesta és la nostra funció, bàsicament, ajudar-los.
Doncs Xavi García, CEO de STC NetApp, moltes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera. Gràcies per la informació.
A vosaltres, un plaer.
Adéu-siau.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y...
Asegura tu moto en Línea Directa desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Com cada any, amb l'arribada de la calor, comença a proliferar la mosca negra, una important problemàtica per totes aquelles persones, sobretot que viuen a prop de les ribes del Ter, del Segre i sobretot de l'Ebre. Els serveis de control de mosquits i també de la mosca negra de les regions afectades ja fa setmanes que estan treballant en el control d'aquestes larves. Sense aquestes actuacions, la població de mosca negra es multiplicaria exponencialment. Avui volem parlar exactament de què és la mosca negra, i si està o no està sota control i quins perills pot tenir que et piqui una mosca negra. Per això ens posem en contacte amb uns dels responsables del Servei de Control de Mosquits i del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que és en Carles Aranda. Senyor Aranda, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Escolti'm, què és la mosca negra?
A veure, la mosca negra, amb aquest nom, diguem-ne, tan poc concret, es coneix un grup d'insectes hematòfags, és a dir, que s'alimenten de sang, que són el grup dels simúlids. Llavors se li diu mosca negra perquè, de fet, en anglès li diuen black flies, llavors una mica per traducció d'aquest nom ha quedat mosca negra.
Uh-huh.
Doncs aquest grup d'insectes, que no tenen res a veure amb les mosques comunes, uh-huh, només que tenen, són també dípters perquè tenen un únic parell d'ales, són uns insectes que ens poden arribar a picar a nosaltres, també als animals, i que les seves larves viuen en rius, torrents, rieres, rierols, canals d'aigua, sempre amb aigua corrent, perquè les seves larves necessiten que hi hagi aquest flux d'aigua.
Uh-huh.
Això seria una mica el que són les mosques negres.
D'on provenen les mosques negres? Ja les tenim aquí a Catalunya? Venen de fora?
Hi ha diverses espècies, cada lloc té les seves, i les nostres, les que tenim, són les autòctones. Sempre les hem tingut, hi ha espècies pròpies de cada lloc. El que passa és que hi ha hagut moments en què han aparegut més en determinades zones, i ha moments en els que hi ha hagut menys. Doncs, en el nostre cas, almenys en el Baix Llobregat,
sí,
darrerament hi ha hagut una sèrie de queixes en algunes zones, i llavors estem fent un estudi per veure si els cursos d'aigua que hi ha per aquesta zona estan provocant o no la presència de mosques negres. Uh-huh. Però són, en general, totes elles són autòctones.
Són fàcils d'identificar, negra, està clar que són negres, justament. Amb el tema del mosquit ja hem après a saber quin és el mosquit tigre i quin és el normal. Amb la mosca és fàcil identificar?
A veure, són uns insectes petits, bastant més petits que les mosques comunes, amb les que no tenen res a veure, com un terç, podríem dir, o encara menys. Una cosa característica és que ens venen a picar, se'ns posen a la pell i, a més, fan una petita mossegada, fan una ferida. I aquesta ferida sol ser molt, molt molesta, fa una reacció important i algunes persones després han d'anar a urgències perquè la reacció pot arribar a ser forta. Després, les seves larves són com tants altres organismes que podem trobar, en aquest cas en cursos d'aigua, tenen aspecte com de petits cucs, no arriben a sobrepassar gaire més del centímetre i estan, quasi sempre les trobem adherides a pedres o a plantes submergides.
Són transmissores de malalties greus? A països tropicals sí.
Aquí no tenim malalties transmeses per aquestes mosques. A països tropicals sí que n'hi ha, però aquí no n'hi ha descrites aquestes malalties. Per tant, aquí sí que no tindríem aquest problema.
O sigui que aquí el que fa és mossegar-te i la picada, són picades que poden ser fàcilment infectables, doloroses, no?, i que duren una setmana i piquen molt.
Bé, depèn de les persones, està clar, però la reacció al·lèrgica pot arribar a ser molt forta, llavors pot durar molt de temps, en especial si és una novetat, si no t'han picat habitualment, doncs poden arribar a ser molt modestes, sí.
Com esteu combatint vosaltres aquesta mosca negra? No sé si fiqueu de manera selectiva als rius mitjançant, crec, un producte biològic, un bacteri, no?, perquè es controli aquesta mosca, o com ho feu?
Sí, bé, en el nostre cas, al Baix Llobregat, encara no hem arribat a fer tractaments, perquè ja dic que estem fent un estudi de quina és la situació. Però els companys que s'hi dediquen ja fa molt de temps a control, per exemple, al voltant del riu Ter o en el propi riu Ebre, a Tarragona, sí que s'utilitza un producte biològic que precisament és el mateix que també fem servir pel control dels mosquits, que seria un altre tema, però és el mateix producte perquè tenim, diguem-ne, la sort de comptar amb una eina biològica que és útil pel control dels mosquits i també per la mosca negra. Llavors, la idea és, ja que on es troba la mosca negra, les seves larves, és en llocs on hi ha un flux d'aigua, el que fem és apliquem aquest producte en determinats punts i és la pròpia aigua la que transporta aquest producte i la que acaba, diguem-ne, fent que les larves ingereixin aquest producte i les acaba controlant.
Molt bé. Quina és la vida, senyora Anda, d'una mosca negra? Quant de temps viu?
A veure, no són insectes que durin molt de temps quan són adults. Estem parlant de qüestions de setmanes. El que passa és que són insectes que són capaços de desplaçar-se molt. I per això, de vegades, el seu origen és un riu que està llunyà, però a quilòmetres es pot trobar el seu efecte. Diguem-ne, això és una de les coses que fa que sigui molt important trobar els llocs on crien i tractar-los en el seu origen, perquè després la dispersió dels insectes pot arribar a ser molt gran.
Què hem de fer per prevenir les picades d'aquesta mosca negra? No sé si vestir-nos amb roba clara, sense colors gaire escridaners, si evitar passejar per cursos de riu, instal·lar mosquiteres... què fem?
Són uns insectes que solen picar a l'aire lliure. Llavors, si sabem que estem en un lloc on hi ha aquest problema, el que hem d'intentar portar, si és possible, és roba que ens cobreixi el cos, o sigui, pantalons llargs, roba de màniga llarga, i si no, utilitzar algun tipus de repel·lent. Ja sabem que a l'estiu la gent no vol anar, òbviament, amb roba, diguem-ne, que els molesti,
clar,
però és una manera força efectiva, la roba, els pantalons llargs i les mànigues llargues.
Bueno, doncs avui hem volgut parlar de la mosca negra i ningú millor que un dels responsables del Servei de Control de Mosquits al Consell Comarcal del Baix Llobregat, que estan fent un estudi únicament al Baix Llobregat sobre aquest insecte, les mosques negres o els simúlids. És el primer any que el fan i, per tant, estan a l'inici i anirem parlant. Ha estat un plaer, com sempre. Carles Aranda, bona tarda.
Bona tarda, que gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Bueno, doncs arriba el moment de marxar, però abans un bon consell, el del Comfort Max. Ya sabes que si quieres descansar bien, pues ellos se preocupan de todo. Se encargan de buscarte el mejor equipo de descanso. Llámalos al 93-444-7556, 93-444-7556. A Comfort Max, colchones para todas las necesidades. I nosaltres marxem. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i et deixo amb la linterna d'Àngel Expósito, avui des de Sevilla. Adéu-siau.
Cope Catalunya i Andorra. ¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900 90 17 16. Y vive sin problemas.
Vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Hipogegant. Ahora en nuestra tienda de Terrassa, gran exposición en muebles de cocina de gran calidad a precios imposibles de mejorar. Ahora es el momento de cambiar tu cocina. Tráenos las medidas y te haremos el presupuesto. Y también gran exposición en muebles auxiliares de cocina en